Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. L'Organització Mundial de la Salut creu que el brot de coronavirus es pot caracteritzar com una pandèmia després que el nombre de casos fora de la Xina s'hagi multiplicat per 13 en dues setmanes i s'hagin triplicat els països afectats. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha explicat que a hores d'ara hi ha més de 118.000 casos de Covid-19 en 114 països, exactament, i ha provocat la mort de gairebé 4.300 persones. A més, ha apuntat que de cara a les properes setmanes es pot esperar que el nombre de casos de morts i de països augmenti. L'OMS, però, ha assegurat que qualificar el brot de pandèmia no suposa cap canvi en relació amb les recomanacions que cal seguir. Tedros ha recordat que el 90% dels casos se situen en 4 països i ha demanat que l'ús del terme pandèmia no porti a una alarma injustificada. Igualment, ha criticat la inacció, diu, d'alguns països. Recordem que a Catalunya el president Quim Torra ha anunciat avui que el Procicat ha decidit que s'ajornin tots els actes socials públics que apleguin més de 1.000 persones en espais oberts i tancats, com també els que puguin reunir menys persones, però sempre que se celebrin ocupant només un terç com a màxim de l'aforament de cada lloc. Aquesta és la principal mesura nova que ha anunciat la Generalitat, que ha reiterat alhora la crida a la calma. Canviem de qüestió. El Tribunal Penal de Nova York ha condemnat l'exproductor de cinema Harvey Weinstein a 23 anys de presó. El jutge James Burke ha dictat sentència per violació i agressió sexual contra ell, que està a punt de complir 68 anys. S'enfrontava a una pena possible de 29 anys. Recordem que el 24 de gener el van declarar culpable de dos dels delictes sexuals a què s'enfrontava. I al País Basc, l'Ertzaintza ha detingut aquesta tarda un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva dona i la seva filla al municipi de Banto Zierbena. La detenció ha estat a 4:15 de la tarda a Portugalete. L'home semiinconscient ha estat traslladat a un centre sanitari perquè suposadament havia intentat suïcidar-se. Us expliquem també breument que les 6 torres centrals de la Basílica de la Sagrada Família ja superen per 5 centímetres l'alçada de les laterals. Les torres centrals, la de Jesucrist i la de Maria, i les dels 4 evangelistes que es van començar el 2015, ja són més altes que les laterals, els 8 campanars dels apòstols situats a les façanes del Naixement i la Passió. L'arquitecte responsable ha explicat que encara queda, però, molta feina per fer. I recordem que el Vaticà ha tancat la plaça i la Basílica de Sant Pere a les visites guiades i als turistes. És una de les mesures adoptades per frenar el coronavirus en coordinació amb les autoritats italianes. El Papa Francesc ha dirigit avui l'audiència des de la Biblioteca del Palau Apostòlic i ha pogut ser seguit per pantalla des del Vaticà. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Aquests dies estan sortint moltes notícies relacionades amb el món educatiu. Tant que fins i tot he rebut missatges de coneguts meus preguntant-me com ho portava, si estava bé. Tothom percep que estem en un moment d'atac especialment virulent contra l'escola concertada i des de molts fronts. Però no només surten notícies d'aquest tipus. L'altre dia em va cridar molt l'atenció una notícia que deia que a Cantàbria es prohibien els deures per llei i fer exàmens tornant dels períodes de vacances. Val a dir, per tenir tota la informació, que Cantàbria van establir no fa gaire un calendari d'estructura bimestral. Cada dos mesos tenen 7 setmanes lectives i una de vacances, que pel que veig combinen més o menys amb les vacances de Nadal i de Pasqua. Les vacances a què es refereix, per tant, són aquestes. Sembla que aquest curs, la consellera, o sigui, per al curs vigent, la conselleria recomanava no posar deures i ara, de cara al curs vinent, ho volen prohibir. El primer impuls que em va venir va ser la indignació. Un cop més, els polítics, pixant fora de test, establint normes abstractes des dels despatxos i contribuint amb les lleis a expandir l'autèntica epidèmia dels nostres temps, que no és el coronavirus de Marra, sinó la sobreprotecció. Un autèntic maltractament que està deixant els nostres joves totalment indefensos davant la vida. Però, per intentar ser una mica quànim, vaig decidir informar-me una mica més de la mesura i de la consellera càntabra, la Marina Lombo. I el resultat va ser quasi pitjor. Diplomada en treball social, funcionària, ha passat tota la seva vida laboral, nascuda el 1950, la imagino jubilada, treballant a la funció pública, i no ha donat una sola classe mai. No ha fet mai classe. Està prenent decisions educatives una persona que no té ni idea d'educació ni cap experiència. I una tipa així m'ha de prohibir posar o no deures? Proposar als meus alumnes que aprofitin les vacances o no per estudiar? La seva alternativa, quina és? Que es passin tot el dia jugant a la Play? I aleshores he llegit el càrrec sencer que ocupa el govern autonòmic. La senyora Lambó, a més de consellera d'Educació i de Formació Professional, també ho és de Turisme, Àngela Maria. Ara s'entén tot. Amb un sol decret regula l'ensenyament i el turisme. Brillant, absolutament innovador. I sobretot molt revelador. Revelador d'uns polítics que posen a la mateixa alçada l'educació i el turisme.
A Ràdio Estel, L'Hora del Pati, un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Una de les coses que més crida l'atenció en el panorama educatiu català, i ho hem repetit moltes vegades, és la immensa riquesa del que podríem anomenar la societat civil. Quan t'endinses en aquest món, descobreixes que hi ha hagut i hi ha molta gent que ha fet de la seva vocació educativa un autèntic miracle. Miracle que podíem definir, per exemple, com per haver-nos permès sobreviure a la caterva de polítics que hem hagut de patir. El problema, potser, és que parlem poc entre nosaltres i ens coneixem només dins de cada capelleta, una expressió també molt catalana de llarga tradició. Per això, a L'Hora del Pati, ens vam proposar al principi trobar-nos i possibilitar que ens coneguem entre nosaltres, tots aquells que tenim per l'educació, no només una professió, sinó una vocació.
L'Hora del Pati.
Bona nit. Un dimecres més, en Raül Adames i en Jordi Cabanes a L'Hora del Pati. Avui ens acompanya en Jaume Cela. Bona nit, Jaume.
Bona nit.
En Jaume és un mestre de molt de temps, t'ha dedicat tota la vida a l'ofici, diguéssim, i a la vocació, però a nosaltres ens ha de començar sempre això, diguéssim, preguntant als nostres convidats com descobreixen i de quina manera, perquè a vegades un té molt clar des del començament i després, i de vegades la vocació arriba així com d'una manera inesperada. En el teu cas, com vas descobrir la teva vocació educativa?
És que no l'he descobert encara. Jo era monitor de quan tenia 18 anys, bueno, 17 anys, 16, era monitor de nens i nenes del Camp de la Bota. Recordeu un barri de barraques que hi havia a Barcelona, entre on està l'actual La Mina avui i Sant Adrià. I anava els caps de setmana a fer de monitor i un escolapi em va proposar que si volia entrar a treballar a l'escola. Jo mai de la vida, mai havia pensat que em dedicaria a l'educació. Jo en aquells moments treballava al Banco Vitalicio d'Espanya, per tant anava destinat a ser un...
Tot una altra cosa.
Sí, tot un senyor que treballés en temes d'assegurances. I vaig acceptar. i reconec que va ser un canvi decisiu a la meva vida. Aquells nens i nenes que vaig tenir i aquell equip de mestres que vaig treballar en aquell barri em va abduir. Però jo no he sentit mai la vocació, la famosa, allò que diuen la crida. Jo no m'he sentit cridat a res. Jo em vaig trobar amb una proposta que vaig acceptar i aquesta proposta em va xuclar.
Bueno, de fet, en el fons és això, diguéssim, perquè de vegades li donem a la vocació un aire així com pràcticament màgic i, de fet, la vocació és respondre al que tens al davant.
Si aquell any no m'hagués... Si aquell dia, concretament, la persona que ho va proposar, el pare Botei, el Francesc Botei, i el pare Anton Maduell, que tots dos són morts, no m'ho haguessin dit perquè no ens haguéssim trobat o el que sigui, doncs jo mai de la vida havia pensat que em dedicaria a l'ensenyament, mai.
Per tant, eren aquests frares, aquests escolapis que parles, veien possibles vocacions. O sigui, van veure en tu un do per la del...
Sí, a mi m'agradava. Jo els caps de setmana, els dissabtes i diumenges, sobretot els dissabtes, que és quan hi anàvem, doncs m'agradava. I, esclar, allà, per les condicions socials i el moment històric que estàvem vivint, allà t'havies de submergir molt en aquesta feina. I aleshores suposo que ells devien veure en mi una actitud molt positiva davant d'això, per l'altra banda jo tenia 18 anys. Vull dir, estava absolutament engrescat amb el grup de gent que més o menys eren de la meva edat, que portàvem els nanos a el que es deien els grups Pequín, que eren uns grups que ens dedicàvem a fer, doncs, el que ara se'n diria el temps de lleure, moltes excursions, moltes activitats, treure'ls del barri, passejar-los per molts llocs, fer colònies, i bueno, i em van xuclar.
No és, diguéssim, massa arriscat, per suposar que els escolapis tots coneixes a l'escola, que tu anaves a un
escolapis,
és un altre
no,
fenomen.
No, jo en aquell moment no tenia fet ni primer de batxillerat, jo havia fet comerç, que era el que estudiàvem la gent de famílies que no es podia pagar el batxillerat perquè després del batxillerat s'ha passat a la universitat. Jo vaig començar als 14 anys a treballar al Banco Vitalicio d'Espanya i el meu futur, o sigui, l'ideal de casa meva, era que jo entrés a treballar a la Caixa, que era
el valor segur nacional.
El valor segur. Ja estava bé, com a primer pas, haver treballat en una casa d'assegurances del prestigi que tenia el Banco Vitalicio d'Espanya i no haver entrat de botones. Jo vaig fer una prova de selecció
i
ja vaig entrar d'auxiliar. Per tant, el meu futur ja estava encaminat. De sobte es va creuar aquesta demanda i em va canviar la vida.
I quan va arribar a casa, va agradar la...
No, en absolut, perquè a casa meva érem gent treballadora, el meu pare treballava moltes hores, la meva mare també treballava, i en el moment que em vaig posar a treballar al Banco Vitalicio d'Espanya, doncs la meva mare va proposar de no treballar ella als laboratoris Sandoz. Quan jo els vaig proposar que deixava la feina del banc per entrar a treballar de mestre, doncs, clar, va haver-hi un daltabaix, però a casa meva va haver-hi un daltabaix en el sentit que em van dir tu fes el que vulguis. Però nosaltres no... Això veiem que estàs fent una bestiesa. Econòmicament la feia, perquè jo passava de cobrar, crec recordar que en aquell moment em pagaven 11.000 pessetes, a cobrar-ne 3-4 mil, i estar molt més, amb molta més dedicació, i a més amb una cosa curiosíssima, vull dir que jo no tenia ni primer batxillerat fet. O sigui, en aquell moment, un cop vaig veure que volia continuar, vaig haver de començar primer de batxillerat, segon, tercer, quart, cinquè, les revàlides famoses, cinquè, sisè, i després els anys de carrera. O sigui, vaig estar molts anys treballant a l'escola quan compaginava el treball i els estudis. Cosa que ara no es podria fer de cap manera. O sigui, ara seria absolutament... Bueno, no és inimaginable.
Però és una experiència interessant, no? És a dir, diguem, al mateix temps treballar donant coneixement i rebent-lo, diguem-ne, no?
Sí. Jo vaig tenir dues sorts. Primer, l'equip de mestres amb qui estava. I al barri on treballàvem. Al barri on treballàvem, allà al Camp de la Bota, que després, a distància, hem revisat les actuacions que fèiem i fèiem coses molt avançades per l'època. Allà o havies d'estar renovant contínuament o t'estavellaves. I segona, que en la meva formació inicial, ara ja parlo de quan vaig arribar a l'Universitat Autònoma i a l'època de Rosa Sensat, vaig connectar, jo diria, que amb el professorat i amb el moment històric on va haver-hi una millor preparació de la formació inicial. perquè els primers mestres que jo vaig tenir, ara parlo de la universitat, eren gent que compaginava la feina que feien a la universitat, com a formació inicial dels futurs mestres, amb la docència. Jo vaig tenir gent interessantíssima i importantíssima que compaginava les dues coses. I això era molt enriquidor. Llavors, ja, clar, jo aportava en aquesta etapa el que jo aprenia a l'escola fent de mestre amb els equips de mestres que, amb qui treballava, que sempre repeteixo, sempre he estat molt afortunat amb la gent amb qui m'ha tocat treballar.
I la segona sort, has dit?
No, la segona sort era un dels equips docents en qui jo vaig treballar i els llocs on te vaig treballar,
sí, sí.
Llocs de molta complexitat, Camp de la Bota, Badalona i Polígon de la Mina, que no eren llocs senzills.
És 3 de 3, eh?
3 de 3, no eren llocs senzills. I després, en el moment que jo començo els estudis de magisteri, a l'Autònoma, que és quan es funda la secció de Ciències de l'Educació, que entoma com a professorat molta gent que prové de Rosa Sensat, que jo els havia tingut com a professors a les escoles d'estiu o als grups de treball, doncs això em va anar molt bé. I l'altra cosa, és clar, l'altra cosa, que el tercer element és que jo molt aviat vaig veure que m'havia d'espavilar i en aquell moment algú em va parlar de que existia el que en aquell moment es deia l'Escola de Mestres de Rosa Sensat, i jo ja vaig començar a assistir a les primeres escoles d'estiu i els cursos d'hivern que es feien per poder-me anar paral·lelament formant i després del batxillerat que anava fent, perquè clar, havia de seguir tota la pauta.
Després en parlarem una mica més de l'Escola de Mestres Rosa Sensat, però abans, per acabar aquest bloc, volíem preguntar així, en perspectiva, diguéssim, després de tota una vida a treballar a l'ensenyament, què és el millor que has trobat, diguéssim, què és el que t'ha portat, diguem, així, en perspectiva?
El contacte amb els alumnes, i encara ara. Jo encara tinc la sort que em trobo amb bastants exalumnes. És una cosa que jo busco, eh?
Uh-huh.
Vull dir, mantenir contacte amb ells, perquè penso que ells són els que més poden valorar el que nosaltres estàvem fent. Perquè una cosa és el que tu penses que fas i l'altra és com ho rep la persona que tens al davant. I aleshores, l'oportunitat que jo tinc de trobar-me amb bastants exalumnes i poder contrastar el que jo penso que fèiem amb el que ells rebien, això és absolutament enriquidor. O sigui, la gran... I després la gent amb qui he treballat. Jo he treballat amb gent increïblement bona en el seu ofici.
Perquè tal com ho descrius, clar, no em costa imaginar que és que treballàveu colze amb colze. Això del treball cooperatiu ja per vosaltres és una cosa de tota la vida, no?
Sí, sí, però ja et dic, nosaltres vam enregistrar fa temps un programa que es va fer un curt parlant de la pedagogia del Camp de la Bota, i nosaltres fèiem coses molt, molt avançades amb la perspectiva d'ara, però no perquè tinguéssim un cos teòric al darrere que ens ho sustentés, sinó per una pura supervivència.
Tenia una necessitat.
Sí, uns alumnes al davant que ho sustentaven.
Clar que sí, és això.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
L'hora del pati. Seguim, perdó, a l'hora del pati amb en Jaume Cela parlant d'això que ens agrada tant, l'educació. A més de treballar educador, tu també, diguéssim, ets escriptor i has publicat molt, tant ficció com diguéssim, assaig d'educació. I a més, en l'ofici també has treballat de director d'escola, o sigui, has tingut, diguéssim, molts papers a l'AUCA. Com es pot compaginar això?
Bueno, perquè he fet això i no he fet altres coses, no hi ha cap misteri. Vull dir, si tu em preguntessis ara, fes-me una ruta pel Montseny, no et sabria dir gairebé res.
En Jordi tampoc, no et preocupes.
No et sabria dir gairebé res. Vull dir, jo m'he dedicat sobretot a aquestes coses, a la família. He tingut 3 fills i ara tinc uns quants nets. Intento dedicar-m'hi. I després, doncs, l'educació ha sigut una de les meves passions, la literatura ha sigut una altra de les meves passions, i el cinema. Ara ja està. Si tu em preguntessis món de l'esport, doncs jo no et sabria dir gairebé res.
El Jordi també.
Món de jo què sé, del coneixement, això, de la natura, doncs tampoc et sabria dir res. m'he dedicat a aquestes coses, el que passa que amb aquestes poques coses que faig les intento fer
a fons.
Màxima...
Has utilitzat una paraula clau, que és la passió.
O sigui, que... Sí, sí, jo crec que és molt important. I la passió, les passions el que passa que no es poden justificar. Per què a mi m'apassiona llegir o per què m'apassiona anar al cine? Bueno, sí que puc trobar una explicació, de dir, quan era petit, davant de casa meva, vivia un cine, i l'única diversió que teníem a casa era anar al cine, i a casa es parlava del cine com una altra família pot parlar del que sigui. A mi m'era tan familiar la Marlene Dietrich a casa com el Gargable. Vull dir, la gent parlava com si fossin de la família. Sí, sí, sí. Potser em ve d'això, però sí que és veritat que hi ha temes que, per mi, per exemple, el món tècnic, doncs ja no en sé res. Jo, si se'm punxa la roda d'un cotxe, doncs truco el RAC perquè em vinguin a canviar la roda, perquè no sé ni on té la roda del cotxe.
Amb aquesta perspectiva tan històrica com vocacional, com veus l'educació actualment? O sigui, quins són els punts forts i els punts febles que veus en el panorama?
Un dels punts... forts és que en aquests moments hi ha sobre la taula molts debats molt interessants, des dels debats lligats a temes d'innovació fins a tot el que té a veure amb l'escola, amb el model d'escoles inclusives i amb els temes de segregació, que hi ha molta feina feta i molta feina per fer. I aleshores ara estem en un bon moment perquè aquests temes estan vius a la societat. Com veig la situació? Doncs veig que hi ha moltes escoles en aquests moments. Jo tinc la sort de poder-ne visitar algunes perquè llegeixen els nanos llibres meus i em conviden. I veig moltes escoles que estan fent un plantejament molt, molt seriós en quant a la feina que han de fer. O sigui, jo crec que estem en un moment interessant. El que passa que, esclar... hi ha un problema, no és un problema, una característica de la societat que va molt en contra del que ha de ser l'educació, i és l'acceleració. Vivim una acceleració dels temps que marca moltíssimes coses. O sigui, tot és ara i és aquí, i resulta que l'educació s'ha de bellugar en temps molt més pausats, molt més lents, molt més d'observació i d'acompanyament que no pas aquesta voràgine de pressa que tenim amb tot.
En concret, per poder descobrir les dues passions que tu tens, fa falta temps i tranquil·litat, el cinema, la literatura...
Oh, sí, sí.
Les passions de...
Sí, 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 sí.
No es pot fer ràpid, això.
No es pot fer ràpid. Tot i que jo sóc una persona ansiosa, sóc una persona... Però reconec que en aquests moments la característica principal de la nostra societat no és el canvi, perquè el canvi sempre hi ha hagut de canvis. La característica és l'acceleració. I els temps accelerats amb educació... O sigui, en aquests moments, per primera vegada a la història, jo crec que tenim col·lectius de nens estressats. Viuen estrès. I que era allò que deia la Mafalda, aquest personatge genial, que deia, per què els pares, quan esteu cansats, ens feu anar a dormir nosaltres? Clar, els nens i les nenes són animals que estressen. Això ho sabem tots, els que hem tingut alumnes, els que han tingut fills, i ara jo que tinc nets. Però mai són animals que s'estressen. I actualment tenim nens que van cansats, que van estressats.
Mira, és una cosa que comentàvem l'altre dia. Que jo porto 30 anys, relativament jove, però porto 30 anys a l'ensenyament, i és molt típic, això ho he vist molt, que professors que arriben a donar classe, que tu els has tingut d'exalumnes, i fan un discurs d'aquest, una mica el discurs de Plató, no? Ja, els nois ja no són com eren, nosaltres no érem així, pensava, no és veritat, perquè nosaltres havíem fet moltes bestieres. Però sí que és veritat, dic això perquè, diguéssim, que ja estic una mica curat d'espans aquest efecte psicològic, no?, de que tu vas fent gran i ells no, val? Però sí que jo he observat els últims 3 o 4 anys que hi ha com un canvi, els nanos arriben diferent. O sigui, coses que funcionaven fa 10, fa 15, amb canvis, evidentment, si no t'adaptes al nostre ofici no hi ha res a fer, diguéssim, jo recordo que diguéssim, vaig dominant els argots dels joves progressivament, i dius una paraula, dius, no, aquesta ja no, ara has d'aprendre, ara ja, això ja no és guai, ara és un fake, o és, no sé, no? Però sí que és veritat que noto això, que és una clau el que has dit de les 3, no? Que els nanos venen amb unes dificultats concretes que s'han accelerat molt, que fa molt, com molt poc, diguéssim. No?
Clar, tenen una quantitat d'estímuls impressionants, tenen una quantitat d'oferta en moltes coses, Però jo, justament, el que aquests últims anys m'he dedicat molt a pensar i a escriure, també he escrit sobre això, no sobre la innovació, la transformació i el canvi, que això hi ha hagut gent que ha fet moltes coses, sinó sobre el que s'ha de mantenir, sigui quina sigui la situació educativa que tinguem, i sigui quin sigui el context. Perquè si aquests elements, que per mi són centrals, això que jo a vegades en dic inefables, que no poden entrar en una graella d'observació, que no poden ser avaluats d'una forma sistemàtica, són decisius en els resultats que després tenim com a persones. Quins són aquests elements? Doncs un és la... I això ho han expressat molt els exalumnes amb qui he conversat, eh? Un és l'acollida. Les entitats educatives, la primera funció que tenim és d'acollir. I d'acollir sense condicions, perquè si posem condicions ja no és acollida. Nosaltres a les escoles no podem preseleccionar els alumnes que tenim, igual que un pare no es pot dissenyar un fill a la carta. Per tant, l'acollida sense condicions. Després, quina és l'altra? Que nosaltres som acompanyants del procés de descobriment del món. En aquest sentit, la paraula pedagog, el sentit que té la paraula pedagog en el món grec, era el que acompanyava, era l'esclau que acompanyava. Llavors, què fem? Acompanyem els nens en el descobriment del món. I en el descobriment del món vol dir tot el món. No vol dir la part bonica del món. Vol dir, nosaltres hem d'acompanyar, i sempre poso el mateix exemple, de què havíem de parlar després dels fets d'octubre. Havíem de parlar del que havia passat els fets d'octubre. Que ho féssim més bé o més malament, això és un altre cantar. Però que l'escola ha de parlar de la vida. En aquests moments, per exemple, penseu que una de les coses dels grups que s'estan intentant mobilitzar com a recerca i grups molt interessants és tot els processos de dol i de pèrdua. Fins ara, a l'escola, curiosament, s'explicava el cicle de la vida, però quan s'arribava al final de la vida, això s'obviava. I resulta que tenim nens que se'ls moren els avis, se'ls moren els pares, es moren ells, es moren les mascotes, i la mort ha de ser acceptada i assumida a l'escola. Per tant, tu aculls el nen, tu l'acompanyes, li mostres el món, tot el món, i l'altra cosa importantíssim, dues coses més que per mi són centrals, un és, se'ls ha d'escoltar molt, els has de donar molt de temps i escoltar molt, i l'altra cosa és que has de confiar molt en les seves capacitats i competències, que no hi ha cap criatura que no pugui aprendre. I que un mestre el que no pot fer mai, jo sempre dic, quan vaig a fer xerrades a futurs mestres o a futures mestres, sempre els dic el mateix, us equivocareu molt al llarg de la vida, però una cosa que sempre heu d'evitar és la humiliació. Aquella ironia que a vegades utilitzem. Allò de dir, això vol dir que ho has fet tu? Això és demolidor per un nen que et porta un treball, que et porta una feina. Ara imagina't, quan li dius, tu no faràs res a la vida, perquè tu, o tu amb aquesta família que tens, o tu en aquest barri que he viscut, doncs la capacitat de creure en les possibilitats que té aquell nen o aquella nena, o aquell noi o aquella noia que està davant teu i que tu l'acompanyes, que tu l'has acollit, que tu et fas seus els seus problemes, això és el que no pot canviar de cap manera, sigui quin sigui la innovació que tu vulguis fer. Si això no es manté, el pinyol de l'os educatiu es dissol.
No, un moment, no, deixa'm, és que estic fregant la commoció, perquè aquesta llista de coses que has fet són coses que jo personalment he anat descobrint, diguéssim.
Sí, clar, que vas descobrint tu.
Sí, que hi ha un no? Quan un entra a l'educació amb rectitud d'intenció, diguéssim, amb honestedat intel·lectual, acaba descobrint això, és que són ítems brutals. Jo recordo una de les coses que recordo com a alumne, que a la meva època, suposo, jo soc de l'època mitjana del BUP i del COU, diguem-ne, no? Que es feien uns plans d'orientació, tu no serveixes per fer BUP, tu has de fer FP, tu has de fer no sé... I això jo crec que és una cosa que és errònia, diguéssim. Tu pots dir, mira, a tu et costarà estudiar o no, però la decisió és teva, diguem-ne, no?
No, i tu podes avançar i jo estaré al teu costat ajudant-te. Ara, tu podràs ser... No tots estem cridats a aconseguir les cotes màximes en tot. Això, la famosa, aquesta paraula que ha entrat tant en el debat educatiu i que per mi és tan perillosa, la famosa excel·lència. A mi a vegades em pregunto, tu vols que els teus alumnes siguin excel·lents? Oh, i tant que sí. I tant que sí, clar que sí. Qui es vol? No? Però l'excel·lència és una altra cosa. I excel·lència en quant a què? En quant a què? Sobre quin projecte de persona estem projectant aquesta famosa excel·lència?
I hi ha dues dimensions. La més seriosa que insinues, diguéssim, el que està al darrere, i després també la de cadascú. És a dir, l'excel·lència que volem és aconseguir la millor versió d'un mateix.
Quan es parla d'excel·lència, sempre es parla de fer moltes coses. O sigui, sempre bé, hem de fer moltes coses, i més extraescolars, i més, més idiomes. Van com unides els dos conceptes, no? Fer. Això que deies de que l'educació necessita temps, l'educació necessita tranquil·litat, amb aquest concepte d'excel·lència que s'ha imposat al món educatiu, s'ha perdut totalment la possibilitat.
Sí, però...
per sort, no s'ha perdut totalment, diguéssim. S'ha dificultat, només.
Però l'escola i la família pot oferir resistències amb això, eh? Pot oferir resistències. O sigui, l'escola com a institució, des de que es van crear tal com l'entenem ara, vull dir, sempre s'ha bellugat entre reproduir una societat, uns determinats models, i afrontar aquests models i intentar canviar-los, intentar transformar-los. I això és important, i et dic, per mi és important perquè m'ho han dit sobretot les converses que hem mantingut amb alumnes.
Que han vist, diguéssim, després a la vida el
resultat. Sí, és quan els he fet una pregunta molt senzilla. Vosaltres esteu en un comitè d'empresa d'aquests que heu de triar quin model de persona voleu tenir que estigui amb vosaltres a l'aula. Doncs la majoria de nanos et diuen això. No et diuen que no em renyi. Et diuen que en sàpiga renyar. Que m'escolti. Que quan jo parli amb ell no estigui pendent del rellotge. Que el seu temps sigui temps per mi. Que quan m'ha explicat una cosa, si no l'he entès, me la torni a explicar i si convé d'una altra manera. Que permeti que jo em bellugui a l'aula. Vull dir, coses tan elementals que fan una mica de cosa recordar-les, però que s'han de recordar.
Que s'han de recordar, sí, sí. Sempre ho diem, no? Els nens seran el que siguin, però que no són és tontos. I et calen, a més, en el segon U, diguéssim, no? I el que són, sobretot, són grans detectors d'afecte. Ells veuen de seguida si t'importen o no. I si t'importen, ja està. Tota la resta és secundària.
Albert Camí, quan guanya el Nobel, la carta que fa el seu mestre, i que jo convido tothom que la miri pel Google, que la posi, és una meravella. I tu no has d'esperar res dels teus alumnes, no has d'esperar res. O sigui, has d'esperar que trenquin el llaç que tenen amb tu, que trenquin el lligam que tenen amb tu. Això ho deia en Sama Nietzsche, no? Deia una cosa semblant amb aquesta, de dir, no hem d'esperar que tenir sempre l'alumne lligat. Però també hem d'entendre que la nostra feina la fem persones. Quan tu obtens el reconeixement d'un exalumne, pel que sigui, és una gran satisfacció. Jo imagino el professor d'Albert Camí quan devia rebre aquesta carta. Tu no n'has d'esperar res, però si en aquest vol que em prenen sols et diuen, escolta'm, jo he arribat on t'he arribat perquè tu em vas saber acompanyar, això és magnífic.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci... Tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
L'hora del pati.
L'hora del pati, de nou amb el Jaume Cela parlant d'educació. Jo, personalment, estic bastant entusiasmat, que deia el personatge aquell del Vicky el Vikingo, perquè descobrir la pròpia experiència, no?, en gent que, diguéssim, ens, una mica abans que nosaltres, diguéssim, resulta que és com molt, molt engrescador. Em fa renovar l'entusiasme per l'educació.
Sí, jo estic preocupat perquè és de l'etapa mitjana del BUP. Has citat a Vicky el Vikingo. Sí. Ja. Sí. Seguim. Sí, a poc a poc.
El que ens agradaria ara una mica que parléssim d'una altra experiència, que és la formació de professors. Si hem parlat de... No? De fet, no t'ho hem preguntat explícitament, però has fet una mica el perfil del que ha de ser un mestre, no? Com podem educar nous mestres, que a més són nanos que venen cada cop més d'aquestes onades d'estressats, per dir-ho així, no? Sí. Explica'ns una mica l'experiència com a formador de formadors.
Bueno, jo crec que el tema central és la reflexió que es pugui fer sobre la pràctica docent. Jo crec que ha de ser una oportunitat perquè els futurs mestres puguin estar amb gent de referència i puguin aprendre, però puguin reflexionar molt sobre el que estan fent i el que estan veient. Per això, amb tots els models ara de canvis de formació inicial, el període de pràctiques és central. És central. És... Perquè els mestres... A mi no m'agrada utilitzar les imatges taurines, però els mestres ens fem a la plaça. Ens fem a la plaça. Podem tenir grans teories, però les teories aquestes les pot desmuntar un nen de 3 anys els primers 5 minuts d'aquesta classe.
I ara faré una mica el contrari, diguem-ne, faré servir una metàfora taurina més, diguem-ne, perquè és que a més em sembla que s'assembla molt. O sigui, a les toros hi ha la primera fase, diguéssim, no? El primer tercio, que diuen ells, que és que el torero toreja amb el capote, diguéssim, no? I aquesta fase serveix per conèixer el toro. Perquè tu, diguéssim, toreges el toro segons la seva naturalesa. I això es pot aplicar perfectament a l'escola. I a nosaltres no eduquem els nens segons els nostres principis o segons les nostres teories, sinó segons la seva naturalesa. És el que necessites és conèixer-lo i saber, no, jo quina carència té i per on em basteix.
I acceptar una cosa, que aquest subjecte tan especial que en diem alumne no l'arribarem a conèixer mai del tot, que per tant alerta en les definicions definitives, en allò de dir als pares el teu fill és... No, el teu fill jo ho veig així en aquests moments. Després ja veurem què passarà.
Les sessions d'avaluació, aquests tòpics típics de... No, aquest no fa res, no? O aquest pot fer més del que fa. Mira, macho, per això no necessito un mestre. Respira, i és més de fer res. Ara...
Hi ha una altra frase que ho diu, que és si es posa, s'ho treu.
Sí, clar.
Això vol dir, sí.
No, perquè estem tocant el tema més complicat de la nostra feina, que és l'avaluació. El poder donar explicació de com està aprenent aquesta criatura i què farem nosaltres perquè continuï aprenent. I això és el més complicat. I és molt complicat perquè no hi han graelles que serveixin per tothom. Perquè abans hem parlat de l'acollida, de l'acompanyament. Però, esclar, l'acompanyament té un problema i és des de quina distància acompanyo. I aquesta és la feina. Això, per això jo m'agrada tant quan la nostra feina... que té una part científica importantíssima i que no la podem negligir de cap manera, però nosaltres estem treballant com els artistes, estem singularitzant l'experiència humana. No tenim 25 alumnes, tenim un i un i un, fins al número de 25, si voleu. I tots són diferents. I el que un interpretarà com una invasió del seu territori, l'altre ho interpretarà com una poca compromís del mestre cap a la seva trajectòria. Però avaluar és el més complicat que hi ha. Llavors, perquè avaluar no és posar notes. Posar notes... Mireu, a mi a vegades em pregunten... Aquest sistema... A mi m'és igual, perquè no hi ha cap nota que expliqui. El que és difícil és poder explicar-li al nen, a la família i a tu mateix, com o què faràs perquè aquesta criatura continuï aprenent i com l'implicaràs en el seu aprenentatge. Llavors, és malament rai quan amb aquest nen ja el condemnes. O sigui, jo quan veig, per exemple... que es parla d'un 18, d'un 19, d'un 20% de fracàs escolar amb nens de 16 anys, penso que alguna cosa molt grossa està fallant. Perquè llegim Freiner el que diu del fracàs escolar, o llegim el diccionari diu èxit del tot negatiu, no sé què. Podem concebre un noi de 15-16 anys que sigui un fracàs escolar? Doncs la paraula fracàs... l'hauríem d'esborrar, igual que la paraula excel·lència, les hauríem d'esborrar del debat. I veure això, veure el què faràs tu perquè aquella criatura pugui continuar aprenent i reconèixer que hi ha moments que no tindràs totes les respostes ni ho sabràs tot d'aquesta criatura perquè no ho sabràs. Per això va molt bé treballar amb equip, per exemple.
Estem totalment d'acord amb això, eh?
És esplèndid quan fas reunions d'avaluació amb els altres i tu, ostres, un company del teu
d'allò
et fa una... t'ensenya aquest nen d'una manera que tu no has pogut veure.
Perquè, d'alguna manera, els teus alumnes et mostren el teu límit, també, moltes vegades. I això s'ha d'acceptar.
Sí, clar que et mostren el límit. I a vegades de forma...
punyent.
De forma punyent.
Sí, sí.
Vull dir, cargolen el límit aquest. I tant que sí. Però nosaltres, a vegades, ens consola l'etiqueta. És una cosa que es fa molt, s'etiqueta l'alumne. Clar, el problema de l'etiqueta no és l'etiqueta en si, el problema de l'etiqueta és que quan tenim l'etiqueta, què continuem fent?
Clar, clar.
El problema és aquest.
És l'actualització.
És un punt de partida, una etiqueta, un a vegades...
Una orientació.
Sempre relatiu.
Sí, absolutament.
Vull dir, l'educació no és mai un dibuix, és una pel·lícula. És una pel·lícula. I hi ha un moment que tu atures la pel·lícula i dius, anem a donar una explicació del que estem fent. Però, esclar, amb una etapa, a més a més, obligatòria fins als 16 anys, que acceptem que hi hagi un 20, un 22, un 25, no sé ara quan està l'estadística, d'això que se'n diu fracàs escolar, vull dir, això ens ha de qüestionar moltíssim.
El que passa que també és veritat que, diguéssim, tant de bo la reflexió estigués tan generalitzada com seria desitjable, però també és veritat que de vegades, sobretot, quan cau en mans, diguéssim, de gestors o de polítics, que aleshores el que es fa és pretendre incidir en el símptoma i no en la causa, diguéssim, no? Clar, parlàvem de... No? Em sembla que ara he intuït que hi ha com una campanya, amb la nova llei Salà sobretot, que es parla malament de la repetició, val? Diguem-ne, és un error fer repetir un alumne que no arriba a uns estàndards, tant com dir que no es pot repetir, diguéssim. És a dir, en el fons, és lligar-te les mans, diguem-ne, no?
El que passa que, en el cas...
Mira, com que tothom fracassa, el que fem, hi ha un 25%, posem l'aprovat més amunt i, o més avall i resoldrem. Això és una traïció.
El que passa que la majoria de recerca que s'ha fet sobre això et diu que la repetició no té sentit. Perquè normalment el que es fa és mantenir... Sí que pot haver-hi una criatura que li vagi bé estar un any més, acceptant que hi ha criatures que aprenen. Per exemple, aquesta idea de fer batxillerats en 3 anys a mi em sembla molt interessant. Uh-huh. Perquè tothom ha de fer el batxillerat en 2 anys? No passa res? No passa res?
No, sí, jo estic totalment d'acord amb això. I, de fet, nosaltres, diguem-ne, la repetició és un últim recurs. Només, a més, si veus que li pot fer bé. Perquè si no li pots fer bé, no té cap sentit.
No té cap sentit.
Però el que té menys sentit encara és que ho digui un ministre des d'un despatx. Macho, que ens deixin educar nosaltres.
Sí, però tu saps que cada canvi de govern porta...
Ah, sí.
Sí, els ministres d'Educació sempre porten una llei sota el braç. El que passa que hi ha lleis que són més bones. La llei Wert era nefasta pràcticament en tot. Els canvis que volen fer, doncs ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem, però els canvis no es fan des d'un despatx ministerial.
Només voldria recórrer a l'etimologia per posar les coses al seu lloc. Magister ve de magis, minister ve de minis. Aquí els petits són els ministres.
Sí, sí, sí. Jo tinc curiositat, la segona llei educativa, les sigles que utilitzaran, perquè cada vegada són més complicades d'aprendre quines sigles. Ara és l'OMLONCE, si està cada vegada més complicat això. Com cada un posa la seva normeta nova, hi ha un altre nom...
Sí, però jo entenc que és molt difícil fer un pacte educatiu, jo ho entenc, però també crec que hem de deixar constància de que les coses no canvien de dalt a baix, que el que ha de fer la classe política és escoltar molt què necessiten els mestres. Per això es veu claríssim amb els intents manipuladors que han fet determinats partits polítics sobre el tema de la immersió lingüística. És una vergonya que hi hagi gent que defensi que els nens i nenes de Catalunya no parlen castellà. Això és una vergonya, però intel·lectual, eh? És una cosa que... Altra cosa és que tu estiguis conforme amb això, que estiguis... Però negar aquesta l'evidència de que qualsevol ciutadà de Catalunya, als 16 anys, té uns nivells de competències amb les dues llengües oficials, no veure això és... Vulgueu utilitzar aquest tema, i porto aquest tema com em podria posar d'altres.
A mi m'agradaria... Ha sortit una mica abans que parlessis de la segregació escolar, que és un tema que també està en un debat clar.
Sí.
Què s'ha de fer des de l'escola per lluitar contra la segregació?
Bueno, ara ja sabeu que hi ha un pacte que no l'ha firmat tothom, que això modificarà l'admissió i que ha provocat tot un daltabaix entre sectors d'escola pública i sectors d'escola privada concertada. Clar, la segregació en principi és un mal que s'ha d'evitar. L'escola, qualsevol escola, ha de recollir la realitat que té al seu lloc, i l'escola no pot establir mecanismes on deixi a les portes segons quina canalla. Per allò que dèiem abans, pel principi d'acollida. Ja està. Llavors, la segregació ja veurem ara com aquest pacte que ha impulsat el síndic s'arriba a conformar. Però ja et dic, no és fàcil.
No, perquè a més, o sigui, tant de bo fos, tant un és com sembla. Diguéssim, perquè nosaltres, personalment, estic totalment d'acord, tant en l'acollida com en que no pot haver-hi criteris d'exclusió, diguéssim, no? Però també és veritat que després s'han de posar les eines d'allò.
Ah, sí, sí.
El que no és just, diguem. O sigui, nosaltres...
No,
la concertada tenim el finançament que tinguis. Cada alumne que posen que no li puc demanar la quota, això representa que el meu col·le cada cop té menys capacitat de mantenir-se. Sí. Si el que volen és acabar amb nosaltres, que ens
sí, però que això, ens guillotinen directament. Sí, no, amb que això sí que hi ha acord d'exigir que es destini el 6%, que és el que diu la llei, a més. La LEC, en l'estudi, quan es va discutir la LEC, una de les coses que els que vam participar en el Consell d'Escola de Catalunya en el debat de la LEC i vam posar més èmfasi, vam dir, va ser el dir, volem un estudi econòmic al darrere del que això suposa. I això el departament ho ha de complir, el 6%. Ara, un cop estigui complert, s'ha de mirar d'equilibrar totes aquestes diferències que hi ha, que són diferències a vegades per zones, a vegades per titularitat de l'escola, pel que es vulgui, però s'ha d'acabar amb aquestes diferències. I això vol dir més recursos. Però, per exemple, amb el tema d'escola inclusiva, a part de més recursos, vol dir que la gent estiguem d'acord que tenir diversitat a l'aula és beneficiós pel conjunt de l'aula. Perquè a vegades hi ha gent que et diu que no.
Bueno, diguem-ne també una qüestió percentual, diguéssim.
Sí, sí, clar, sí, la que tu puguis alguns, assumir, clar. La que tu puguis assumir, la que l'escola, no tu, la que l'escola pugui assumir. Jo no he entès mai, per exemple, per què la distribució de mestres d'educació especial, que se'n diuen d'educació especial, va determinat pel nombre global d'alumnes que tu tinguis. Hi ha escoles que potser necessiten 10. Hi ha escoles que potser necessitaran personal mèdic. Hi ha escoles que potser no necessitaran això. Vull dir, una altra de les coses que el departament té com a repte és poder veure la diversificació que ha de fer dels recursos que té. Clar. Uns mínims han de ser per tothom, perquè hi ha escoles que han d'obtenir una entrada de recursos molt més amb personal o amb diners o amb el que sigui, molt més alta que altres.
Per tant, el problema de la segregació i la inclusió, d'alguna manera, des del departament és respondre a les realitats i a les necessitats concretes de cada escola.
Exactament, exactament, exactament. I a les necessitats que plantegin els equips docents i les comunitats educatives, que són els que més coneixem el que passa a les escoles. Llavors hi ha el cos d'inspecció, hi ha les juntes de directors, hi ha tot el que vulgueu per poder fer la visió de conjunt que té una determinada zona. Això és un dels reptes que té. Això és una cosa que ara, ja et dic, que s'està discutint en el Consell d'Escola de Catalunya i a la sindicatura, els pactes aquests sobre segregació. Veurem què passarà amb els resultats del nou decret que sortirà d'admissió d'alumnat. Ja veurem. I veurem quan s'aprovin els pressupostos què és el que les escoles rebran, que això és fonamental. Però et dic que també és fonamental l'altre. És fonamental creure que és bo que una escola hi hagi nens de tot, nens i nenes de tipus. Per què? Entre altres coses, perquè tenen un dret. I els drets no es discuteixen. Els drets dels nens no es discuteixen.
Sí, però el dret és allò que necessiten, no sí. Tots iguals. O sigui, a mi
no, exactament, molt, eh? Exactament. No hi ha res més desigual que tractar la desigualtat de forma igual. Això és seguríssim.
A la meva escola, per exemple, nosaltres tenim inclusió, diguéssim, bastant, a més, però hi ha moments, no?, que hi ha determinats trastorns o de més qüestions que no podem atendre i que hem de buscar alternatives.
Sí,
perquè si no, li estem fent un flac favor als nens.
Sí.
I hi ha vegades que els nanos d'educació especial, per dir-ho manera, necessiten una escola ordinària i que els ajuda tant a tots els nanos, però hi ha moments que els nanos necessiten un centre d'educació especial que estigui entre els seus iguals perquè ho necessiten, especial d'edat. O sigui que a mi em sembla que això de la inclusió, treure els centres d'educació especial, com no estic del tot d'acord.
No, però és que no es treuen els centres d'educació especial, es converteixen en centres de referència. I pot ser que es mantinguin centres, però el que no pot ser és la desproporció que hi ha. El que no pot ser és que quan un nen no em lliga en la concepció que tinc de l'aula ordinària, pensi que el millor és que vagi a una escola d'educació especial. Això. I després, jo estic d'acord amb tu, vull dir, dependrà de les edats, dels moments i del tipus de dificultat que tingui.
Absolutament.
Però això continua sent el gran repte, que és individualitzar, és l'observació individual. Què necessita aquesta criatura i què necessita aquesta altra? I aleshores, atendre-la.
Amb això, sí, sí. És a dir, el repte principal, que a vegades amb la discussió educativa sempre hi ha una discussió ideològica darrere que dificulta molt la discussió real, és aquesta individualització per barris, persones, per escoles concretes, i és que estic totalment d'acord que cada escola necessita coses absolutament diferents, amb mestres d'educació especial,
amb el que sigui.
Tu has parlat
amb singularitats de projectes. Ah, jo crec que les escoles tenen l'obligació de singularitzar el seu projecte.
Absolutament.
I ja està. El que passa que això s'ha de fer un treball amb l'administració, també s'ha de fer un treball, per exemple, amb gent que jo m'estimo molt, però que a vegades no hi estic d'acord, amb algunes polítiques que es fan de sindicats, dels sindicats. Jo, per exemple, soc dels que defenso que l'escola ha de poder mantenir una capacitat de poder definir perfils docents...
Absolutament.
Que després aquest perfil docent hi hagi la perversió que hi faci entrar totes les meves cunyades. Això és una altra cosa. Això ja ho sabem que pot passar. Que hi hagin escoles on ningú s'atreveixi a estar en contra del director perquè saben que l'any que ve li pot canviar el perfil. Segur que hi ha aquestes perversions, segur que hi són. Però hi ha d'haver-hi també la capacitat dels centres de dir jo necessito aquests perfils i vindran per una altra via.
Quan deies abans que s'ha d'escoltar els mestres, jo pensava, no ho he dit, però celebro que ho heu tret vosaltres. Sí, els mestres sí, els sindicats no. Perquè, diguéssim, el mestre, quan es posa en sindicat, el que fa és defensar els seus interessos. I, en educació, els interessos que s'han de defensar, els drets són dels alumnes.
No, però sí, això estic totalment d'acord, però els sindicats fan molta feina. Perquè defensar els drets laborals és molt important. El que passa que sí que és veritat que a vegades
no
entra una confrontació,
clar,
per exemple,
aquí està el problema.
Això ho veiem en un debat que també el tenim viu, que és el tema d'horaris i de calendari. I els mestres, els professors, tenen uns drets legítims i els alumnes tenen uns drets legítims també. Quan entren en col·lisió, jo llavors sí que soc partidari de que passen per sobre els drets d'allò. Però els drets laborals, els drets han de ser escoltats, han de ser escoltats, i els sindicats tenen un enorme paper. El que passa que sí que hi ha vegades que no estàs d'acord amb algunes coses. Jo pertanyo als moviments de renovació pedagògica i a vegades no estic d'acord amb el meu propi moviment, no? Sí, sí. Vull dir, a vegades el més difícil...
No tens clar si ets dels nostres, sí, sí. No?
El més difícil és que a vegades no estic d'acord ni amb mi mateix, sí, sí. I aleshores penso, aquí és quan és més complicat.
Sí, tu has publicat molt, potser a vegades has trobat a dir, això ho vaig dir jo.
Ah, exacte.
Molt interessant, aquest debat intens de la segregació i molt... O sigui...
Només una anècdota que expliqués. Una vegada teníem un alumne amb necessitats educatives especials, o sigui que era una mica difícil de gestionar i, diguéssim, desafiava de tant alguns profes. No? Va venir a parlar del comitè d'empresa, diguéssim, el comitè, no, dient, clar, és que això... Està... Mira, perdona. O sigui, el tema de com tractar, diguéssim, les necessitats dels alumnes no és un tema de comitè d'empresa. O sigui, si hi ha algú que creu que és el comitè d'empresa que ha de parlar d'això, digue-m'ho, que ja en parlarem. O sigui, en tot cas, és un problema educatiu i fem el que puguem, però no desenfoquem el focus, diguéssim. No?
Sí, el que passa que hi ha contextos que són molt durs. O sigui, hi ha gent dins la professió que s'ho està passant molt malament perquè hi ha contextos que són especialment...
I hem de buscar, amb la flexibilitat que deies abans, solucions.
Flexibilitat i obrir les escoles a les zones i crear molta xarxa entre les escoles i crear molt debat i molta conversa al voltant d'això.
Jaume, ens hem menjat el temps, encara que sigui... Bueno, tonto no, a l'ullest en aquest cas. Moltíssimes gràcies per la teva presència i per portar-nos totes aquestes reflexions.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa, al bloc de les recomanacions. I avui ens acompanya la Maria Ribó. Bona nit, Maria.
Bona nit.
Ella és directora de Wonder Fun.
I quasi, aquesta va...
He estat assajant abans. Sí. Bueno, Wonder Fun és un espai lúdic, no?, d'activitats en anglès. És a dir, diguem-ne, que aprenguin anglès...
Jugant.
Mm? Exacte. Explica'ns una mica l'experiència. Bueno, de què es tracta?
Doncs Wonder Fun és un centre d'activitats en anglès que estem a Sarrià, aquí a Barcelona, al barri de Sarrià. És per nens i nenes d'entre 3 i 12 anys i llavors el que fem són activitats en general extraescolars, o sigui, venen després del col·le a fer activitats en anglès, però jo sempre dic que som a l'antiacadèmia, o sigui, no és el concepte que tots tenim de l'acadèmia d'anglès, que seus i amb uns llibres i tal, sinó que és a l'antiacadèmia perquè és tot, no hi ha taules ni cadires, o sigui, és tot jugant, però jugant de veritat. I tenim tres activitats, que són arts and crafts, que és manualitats, teatre i també natura, perquè tenim un petit jardí amb un hort i a l'activitat de natura fan coses a l'hort, fan experiments i això. I llavors el mètode consisteix en anar combinant les tres activitats. I així els nens aprenen anglès d'una manera superdivertida i li agafen molta afició a aprendre anglès. No?
En quin moment sorgeix aquesta idea? Com se us acut?
Doncs se'm va acudir a mi, jo vaig crear el mètode l'any 2000, entre 2012 i 2013, Jo sóc una persona molt... Quan se'm fica algú al cap, no paro fins a aconseguir-ho, en general. I jo me'n recordo que era al voltant de Nadal, Nadal de 2012 era, que vaig tenir com la il·luminació de dir... Jo sóc traductora de formació, però no sóc mestra, però sempre m'han agradat molt els nens i això. I vaig dir, no, jo he de muntar alguna cosa perquè els nens aprenguin anglès, però de manera molt diferent, això, gens acadèmic, ni sense llibres, ni tal. I, bueno, se'm va començar a venir la idea, vaig començar a donar-li voltes, a buscar locals i tal, i llavors, com vaig trobar el local, la veritat és que uns mesos després, de seguida, em vaig enamorar d'aquest local perquè és molt xulo. I llavors, de seguida, doncs, en 5 o 6 mesos ja estava muntat. De fet, vaig inaugurar el mes de juny del 2013.
Perquè, de fet, clar, nosaltres sempre diem que en educació l'alumne ha de construir el seu coneixement i que has de parlar d'alguna cosa que li importi perquè és quan recorda. Clar, i la llengua s'aprèn així, diguéssim, no? Perquè t'importen les coses que primer diuen els teus pares i després, no? Clar. En aquest sentit, és un mètode totalment alternatiu, en aquest sentit.
Clar, clar, al principi era una mica, clar, crees un mètode i tu t'ho creus molt, però bueno, s'ho ha de creure la gent, o sigui, mai saps si funcionarà. Clar, els valents, jo sempre dic, són les famílies que van confiar en nosaltres, doncs, en aquell curs 2013, que no érem ningú a Sarrià, ningú ens coneixia, i era com aquests nous que fan aquí, saps? Llavors, aquests nens que han sigut els nostres conillets d'Índies, que van començar amb nosaltres, doncs, a P3, amb 3 anys, són nens que ara fan quart de primària. Llavors, ja han passat 7 cursos i són nens que parlen anglès fluidament, i el seu anglès és nostre, perquè van a una escola normal, vull dir que fan les hores que siguin d'anglès al col·le, però no és una escola anglesa ni res, i entenen l'anglès perfectament, i això és una grandíssima satisfacció per nosaltres, perquè és dir, ostres, realment hem comprovat que sí que funciona i força bé.
I quantes tardes passen? O sigui, quant temps passen cada tarda i quantes tardes venen al vostre centre?
Això, l'ideal, o sigui... El que nosaltres recomanem són 2 tardes a la setmana, 1 hora. Més d'una hora els nens desconnecten, sobretot d'entre els 3 i 6 anys, més d'una hora no aguanten l'atenció. Llavors, en general, intentem que vinguin dues hores a la setmana, 2 tardes, però hi ha pares que, si fan altres extraescolars o el que sigui, prefereixen que vinguin una, també pot ser. El que funciona molt bé també, que molts pares ho fan, és el tema dels casals. Clar, tant a l'estiu com a Setmana Santa, Nadal, tot això, fem casals, que clar, és tot en anglès, seguint la mateixa filosofia aquesta del nostre mètode. Totes les profes són natives, que això és el puntazo, o sigui, és el més important. I això, en els casals, per exemple, també funciona superbé, perquè encara que vinguin, per exemple, només al matí, són 4 hores cada dia que els nens estan exposats a l'idioma, i és així com l'assoleixen.
Sí, perquè un dels problemes de la gran... diguéssim, moda de l'escola bilingüe, no? És que si el que fas és explicar-los la ciència en anglès o una determinada matèria, sí, potser aprenen anglès, però la matèria no. O sigui, l'avantatge de treballar en lleure és que casal de fer igual, si no pots conciliar, i almenys, diguéssim, no? Divertint-se troben una font d'aprenentatge interessant.
No, i sempre dic que funciona molt bé perquè són activitats com molt, molt tangibles el que estan fent. O sigui, un nen, sobretot els més petits, de 3-4 anys, encara que no sàpiguen, no ens entenen de res els primers dies que venen. Llavors, encara que no sàpiguen el que estan fent, com és algo tan tangible, estan o fent una manualitat, o regant a l'hort, o fent un experiment, ho entenen perquè aprenen les paraules fent-ho.
I si algun dels nostres oients està interessat en contactar amb vosaltres, quina forma de contacte teniu? Com podem contactar amb vosaltres?
Bé, doncs, com es fa habitualment, o per telèfon o per mail. Tenim la nostra web www.wonderfanbcn.com, i si no, jo sempre aconsello que el millor és venir al centre, perquè és un centre realment que entra molt per la vista, és tot molt colorit, molt dedicat als nens.
On està, on el teniu situat?
A Sarrià, i al costat del mercat de Sarrià. I realment, quan venen al local, també és un... Encara que tenim la visita virtual a la web, es pot veure una mica, però quan vens és quan t'enamores del projecte.
Explica'ns una mica més. Ens queda molt poc temps, però els 3 blocs, no? Jo no ho sabia què passaria. Les manualitats, la natura i el teatre. Explica'ns una miqueta cada ítem.
Bueno, aquests, puc explicar el que ve després, també pels més grans, no?
Sí, molt bé, sí.
O sigui, nosaltres vam crear aquests 3 blocs que, com deia, el mètode és rotatiu, o sigui, el pare no ha d'escollir el meu fill farà manualitats o farà teatre o farà natura, sinó que, com hi ha 3 trimestres, com al col·le, no, cada trimestre fan una activitat. Uh-huh. És per grups d'edats, llavors van rotant. El primer trimestre els petits fan manualitats, després passen a l'altre i a l'altre. Llavors, ens va passar que nosaltres sempre anem creixent amb els nostres alumnes, no? Al ser un centre tan familiar, llavors... aquestes activitats de 3 a 8 anys funcionaven molt bé, però ens vam ens vam adonar que a partir dels 9 anys els nens preferien...
Necessitava una cosa més.
Necessitava una cosa més. I llavors vam crear, seguint el mateix mètode, tot lúdic i tal, tres activitats més, que són el primer trimestre fan cine, fan un curtmetratge de cine i tal, el segon trimestre fan STEM, que és això que està tan de moda, de Science, Technology, etc. I el tercer trimestre fan robòtica, òbviament tot en anglès, i de 9 a 12 anys.
Maria Ribó, moltíssimes gràcies per explicar-nos l'experiència de Wonder Fun. I nosaltres anem ràpidament a acomiadar el programa, que avui anem una catarra. Antoni Huguet, al control de so, la Maria Elena Vélez, a la producció, i el Raül Adames i el Jordi Cabanes, a la direcció i a presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.